Avui tenim entre nosaltres a Fàtima Agut-Clausell, llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Filologia, que aquest divendres de 7 de novembre farà a l'Auditori Carles Santos de Vinaròs una conferència titulada Entre l'escenari i la política. Elena Sanz, Hermínia Gómez, Encarnación, Mus i Maria Conesa. Benvinguda.
Gràcies.
Primer de tot, vostè, com a llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Filologia, tal com hem dit, quin va ser el camí que la va portar a especialitzar-se en arts escèniques i la docència?
Mira, en els cursos de doctorat el que més m'agradava eren els temes d'arts escèniques, de teatre, d'òpera, m'encantaven. I me vaig dirigir cap a les arts escèniques per a fer la tesi doctoral. En aquella època, als anys finals dels anys 90, s'havia estudiat la poesia a les comarques castellonenques, s'havia estudiat també l'assaig, s'havia estudiat la narrativa i no, hi havia pocs estudis sobre el teatre. I aleshores em vaig decidir per el que m'agradava i, a banda, omplir un buit, com normalment se diu, en la cultura castellonenca, en aquest cas, en la història del teatre al llarg del segle XX.
Val, i molt bé. I llavors, ja començant en matèria sobre aquestes dones de les que versarà la conferència, per exemple, començant per Elena Sanz, que va ser una cantant lírica del segle XIX, amb una veu de contralto reconeguda mundialment, no? Quin impacte creu que va tenir la seva vida personal en la seva carrera artística i com aquesta va influir en la percepció del seu llegat?
Doncs moltíssim. Aquestes quatre dones, la política ha influït molt fins al punt de truncar la seva carrera artística. En el cas, com veurem després, de Maria Conesa, van ser només uns anys i ella estimava tant la seva carrera, els escenaris, els couplets, que va tornar als escenaris. Però, per exemple, Elena Sanz era una cantant contralt o mezzosoprano exquisita. Diuen que la seva tessitura era fantàstica. I estava fent carrera a tota Europa, sobretot a França, però Isabel II, la reina, la va presentar al seu fill, Afonso XII, quan estava intern en un col·legi, se van conèixer i aleshores endavant van continuar veient-se fins a tindre una relació amorosa molt consolidada, perquè van tindre dos fills. Aleshores, aquesta relació, que la coneixia tot Madrid, fins i tot Benito Pérez Galdós en els episodis nacionals, en un dels episodis, parla d'Elena Sanz i de com atraïa al públic del Real a molta gent per sentir-la i saber qui era i saber el que estimava Alfons XII. I aleshores, clar, fins i tot abans d'estar casat amb Maria Mercedes d'Orleans, ell ja coneixia a Elena Sanz. Després, quan Mercedes va morir, als pocs mesos del seu matrimoni, ella va ser la que el va, si diguem, consolar i tal, però quan es casa amb Maria Cristina, la reina Maria Cristina, que sabia d'aquesta relació, va dir: està Elena Sanz, així no pot continuar, se n'ha d'anar a l'exili se'n va anar a París, on va morir en 1898. D'aquesta relació d'Elena Sanz amb Alfons XII va tindre dos fills. I, clar, això no era convenient que se sabés, hi havia unes cartes comprometedores que les van comprar amb una quantitat considerable de diners, que era menys de la que ella guanyava com a cantant, com a mezzosoprano. Una de les òperes que ella, en les quals ella va tindre més èxit va ser la favorita de Donizetti, perquè presentava un argument semblant al que ella estava vivint amb el rei. I després també la Carmen de Bizet, que va estrenar a París i amb gran èxit. Bueno, i moltíssimes més òperes. Uh-huh. Va cantar amb Julián Gayarre, i que era un tenor famosíssim de l'època, i ja que era pogut tindre una gran carrera, continuar tenint aquesta gran carrera que en la qual estava tota la seva maduresa, però que va tindre que renunciar per la seva relació amb Alfons.
Sí, sí, va morir jove, Alfons XII, però veig que va tenir una vida intensa, sí. Aquest home, no?
Sí, 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 va tindre una vida intensa i la reina Maria Cristina l'acusava a ella també d'aquesta vida tan intensa que portava el seu marit que el dugué a la mort.
Bueno, per tuberculosi, no? Si no recordo malament, Alfons XII.
Sí, sí, sí. Bueno, sembla que sí, que va ser... Bueno, que era, la tuberculosi era també la malaltia de l'època.
Sí,
tal.
Sí, tot ajudava, no?
Sí, sí.
Molt bé, ara anem a un altre protagonista d'aquesta conferència, que és Hermínia Gómez, que també era coneguda com Elena Serra, no? Per lo que he pogut informar. I va començar de molt jove, aquesta dona. Com creu vostè que aquest inici prematur va influir en la seva trajectòria com a cantant d'òpera?
Bé, normalment totes les cantants i les actrius comencen de molt menudes. Elena Sanz també va començar de molt menuda. Elena Sanz va néixer a Castelló per circumstàncies, son pare era funcionari i fins als 5 o 6 anys va viure a Castelló. Després se va anar a Madrid la família i allí també cantant en una església, en el cor d'una església, la oïren dones de l'alta societat, com Sofia de Sesto, que li va comentar a Isabel II i és la que també va promocionar la seva carrera. Hermínia Quiteria Gómez, que va néixer a Almassora, també cantava al cor de l'església, també la oí el mestre de música d'Almassora i aleshores digui als seus pares, el seu pare era fuster, que era convenient que la xiqueta continuara estudiant. Uh-huh. I amb una beca de la Diputació pogué anar a València i després als conservatoris d'Itàlia.
Molt bé. Ara parles de Encarnación Mus, no? Que va ser una pianista que tampoc han trobat moltes referències d'ella. Quan estava preparant l'entrevista de les altres persones, de les altres dones, sí que n'hi ha prou material, però de Encarnación Mus n'hi ha poca cosa, a part de que era pianista. Ens pot parlar una mica d'aquesta dona?
Sí, sí. Mira, Encarnación Mus ha estat sempre a l'ombra del germà d'Abel, Abelardo Mus, que era violinista. Ella era la pianista acompanyant. També van començar de menuts a l'Escola de Música de Burriana i els agradava molt a ella el piano, a Abel el violí, també tenien un altre germà que també li agradava molt la música. I hi hagué un moment que necessitaven tindre molts més coneixements de l'instrument que estaven tocant. I aleshores, també amb beques de la Diputació, van marxar a París, sobretot pel germà Abelardo i el violí. I clar, la germana tocava el piano, doncs, que siga l'acompanyant del germà. I sempre ha estat en segon plànol. Però ella, el que ocorre és que era una pianista exquisida i va fer també alguns concerts com a solista. Però els programes que ens han quedat pràcticament són tots de pianista acompanyant, encara que en algun moment sí que hi ha alguns programes que apareix ella sola. Ella va actuar moltíssim, moltíssim a París, en grans sales, en sales cafès, perquè els pares van vendre tot el que tenien a Borriana per anar-se'n en els fills a París i completar la seva formació. Allí van aconseguir ser molt coneguts, les crítiques dels concerts que feien, per exemple, la sala Gavó, que era una de les més importants, o la sala Player i tal, eren molt, molt bones i com a grans intèrprets, igual ell que ella. Però va haver un moment que, quan la crisi de finals dels 20, després de la Belle Époque, i París ja no era la ciutat amable de l'època que ells havien viscut, se va tornar a Borriana. I així a Borriana ja no... Bueno, van viure a Borriana en aquests primers anys i van entrar al conservatori, va ser en 1932 que se funda el primer conservatori de Castelló, que entren al conservatori, ells dos com a professor de violí i de piano, i comença ja la república i han de subsistir tota la família. Aleshores, encarna fa un curs d'infermeria de la UGT i se posa a treballar a l'Hospital de Sang de Benicàssim, on estaven els brigadistes, i on el germà Abelard era traductor. Allí va conèixer a un brigadista, camarada Levensky, i polonès, un camarada polonès que estava estudiant medicina i que va vindre a ajudar a la República Espanyola. Se van casar pel civil, van tenir una xiqueta, i als pocs mesos de nàixer la xiqueta ell mor al front de Teruel, i acaba la guerra i a ella la empresonen perquè volien saber on estava el seu marit, Levinsky. Ella no sabia res perquè va marxar quan els brigadistes van eixir cap al nord des de Benicàssim. Ella no ho sabia, va estar, no se sap segur si uns mesos o unes quantes setmanes, en la presó de Castelló, en la filla molt menuda, però no se va provar cap delicte i va eixir de la presó. De tota manera, va estar amb vigilància fins a 1944. I l'única manera de subsistir, ella i la filla, era impartint classes particulars, perquè no podia accedir a cap conservatori. Uh-huh. I clar, sempre jo darrerament vull visibilitzar-la a estar pianista, perquè sempre s'ha parlat del germà i no d'ella. I aleshores la filla, que ja és molt major, Cristina Levinsky, doncs sí que li faria il·lusió que la seva mare fos reconeguda com la pianista que fou. I la vida que va portar, que va passar de les grans concerts a París, doncs a Castelló, d'infermera, ajudant i cuidant als brigadistes.
Sí, les viles que hi ha al passeig de Benicàssim, que van ser utilitzades com a hospital, sí, no?, de rereguarda.
Sí.
Sí, sí. Estes sí, famoses sí. Viles que hi ha, que era el Paraíso, un cantó, no? Altres també sí, tenien el sí. Purgatorio, no me'n recordo ara el nom que tenien.
Sí, sí. Sí, sí. Exactament. I hi ha unes fotos que mostraré que estan en la terrassa de Benicàssim, ella i el germà, ella vestida d'infermera.
Uh-huh. Molt interessant. I acabem amb Maria Conesa, que, bueno, a Vinaròs hi ha una plaça en el seu nom, dels sí, pocs sí. noms de dona que no siguin religiosos que hi ha a Vinaròs. No sé si hi ha tres o quatre noms de carrers a Vinaròs en nom de dona. I senyal de la repercussió sí. que va tenir. Perquè Maria Conesa, coneguda sí. com la Gatita Blanca, no?, va tenir una carrera diversa sí. com a vedet, actriu de teatre, cinema, televisió...
Sí, sí, sí.
Quin creu
sí.
que va ser el secret del seu èxit?
Pues Maria també va començar amb la germaneta de molt jovenetes, als 8 anys, i aleshores els pares a Vinaròs ja cantaven i tal, però se van anar a Barcelona, sent elles també molt, molt menudes, i hi havia una companyia que es deia l'Aurora Infantil de Sarsuela, de xiquetes, i els pares van intentar que entrar en aquesta companyia, ho van aconseguir, i aleshores en aquesta companyia, en principi havien d'entrar les dues germanetes, Teresa, que era, tenia un any més que Maria, que era Glòria, Glòria Maria, bueno, Maria és el nom que se va posar després, però ella diria Glòria Dorotea, i després és quan se va canviar el nom per Maria, però en aquella època encara era Glòria Dorotea. Aleshores, va contraure una malaltia, la erisipela, que és una infecció de la pell, i, clar, el director de la companyia no volia emportar-se amb una xiqueta així més malalteta, i sa mare va dir que si o s'emportaven a les dues germanes o no anaven. Com interessaven les dues per a la companyia, van anar les dues i van fer una gira a l'Exposició Universal de París, i després a Itàlia i a Amèrica. En Amèrica van actuar a Cuba, a Nova York i a Mèxic el 1901. És a dir, que Maria no sabia, perquè després va canviar de nom, Maria no sabia que aquesta actuació de 1901 tornaria a Espanya, però després seria com l'inici de la carrera que tindria després a Mèxic. Les dues germanetes, quan tornen, els pares a Barcelona les matriculen en unes classes de música i de ball, de dansa, per a continuar amb esa carrera artística. I aleshores actuaven en cafès concerts i en el Eden Concert, que era una espècie de sala de festes en el barri Xino i de Barcelona. Allí actuaven en un número que cada dia tenia més èxit, i l'actriu i cantant ballarina principal de l'Eden Concert, li dient la Txarina, va veure que aquestes xiquetes li llevarien la carrera a ella i la deixarien sense treball. Aleshores, ella va incitar al germà per a que les esglaiara i les llevara de davant. El germà, un tal Benedicto González, que això apareix en un article de La Vanguardia en febrer de 1906, que conta el fet que el germà de la Txarina, este Benedicto, en una discussió que van intervindre les tres cupletistes, les dues xiquetes, la Txarina i les seues mares, va apunyalar a Teresa Conesa, a la germaneta major. I els resultats d'aquestes punyalades va morir Teresa. La Maria li va copsar tant i s'ha mort davant d'ella, que va quedar uns mesos pràcticament que no podia parlar de l'efecte, de la tensió, del disgust. Quan ja va recuperar la veu, aleshores la família necessitava que treballara per a viure, no? I va seguir en un altre teatre, en el Teatre Tívoli, on va fer un paper en una sarsuela que s'havia estrenat en Madrid en 1905, que seria La Gatita Blanca. I el debut en les cançons d'Isa Sarsuela, que ja tenia èxit en Madrid, doncs va ser tot un èxit, i a partir d'ahí és quan ja l'anomenen la Gatita Blanca i ja se canvia el nom per Maria Redó, perquè lo de Dorotea, Glòria, sonava no sonaba tan con María. Uh-huh. I ja se va quedar en Maria Redó, la gatita blanca.
Molt bé. I ja per a finalitzar, com creu que les trajectòries de dones com Elena Sanz, Hermínia Gómez, Encarnación Mus i Maria Conesa van ajudar a modelar el paper de la dona en les arts escèniques, especialment en un context històric on les oportunitats eren limitades?
Va ser important totes aquestes dones perquè no arribaven, bueno, no arribaven a ser el model de que de una dona treballadora podia arribar, ahí on arribaven elles, però sí que van trencar un poc en els cànons de la dona sumissa, de la dona àngel de la llar, de la dona mare, perquè elles van anar més enllà i van aconseguir tindre una fama enorme. Maria Conesa, hem parlat ara dels seus inicis, però és que després ella se li diu també que va ser la reina de la Revolució Mexicana, perquè ella va estar relacionada amb tots els generals de la Revolució, Emiliano Zapata, Pancho Villa, el general Álvarez, és a dir, tots anaven a veure-la i anar a Mèxic era anar a veure a l'actuació de la gatita blanca. Mm-hmm. Aleshores, ella se va casar i l'home va voler que abandonara la carrera. Ho va aconseguir durant 3 anys, però després ella va tornar a cantar i no podia deixar tot el que estava cobrant, perquè ella era la que més cobrava de tots els teatres del país. Uh-huh. Aleshores, ella fes cançons en segona intenció, que s'anomenava Psicalipsi, en doble sentit, les varietes, era allò que més feia. Però també va fer teatre, va fer sarsuela, va interpretar pel·lícules, va fer publicitat, així en la portada de revistes, o sigui, que va ser una artista que durant 70 anys, això està en seguida dit, 70 anys, va ser la dona més important, més respectada i més aplaudida de Mèxic. I això crec que s'ha de reconèixer, i aquestes dones encara estan infravalorades per a tot el que va suposar en aquella època. Mm,
per això és important aquestes conferències, com la que vostè farà aquest proper divendres a l'Auditori Carles Santos a les 7:30 de la tarda, si no recordo malament, i segur que serà molt interessant i podran, la gent que assistisca podrà saber una mica el que ens ha explicat avui i més coses que sortiran, perquè evidentment sortiran moltes més coses de la vida d'aquestes dones.
Sí, moltíssimes fotografies i fins i tot alguna sorpresa, com pot ser que Maria Conesa apareix per allí i me pregunte coses. Perquè, sí, o jo li pregunte a ella.
Sí, perquè no oblidem que aquesta conferència comptarà amb la participació de l'actriu Àngela Albiol Munera, que també és de destacar, sí, perquè és un atractiu més per a assistir a la conferència.
Sí, és que normalment m'agrada fer conferències un poc teatralitzades perquè li donen un altre aire i siguen, sobretot si són artistes de teatre i tal, i crec que totes aquestes dones se mereixen ser conegudes, reconegudes, recordades, visibilitzades, i si ajuda una actriu, encara millor.
Pues moltes gràcies, Fàtima Agut-Clausell, per haver passat per les ones o els micròfons de Ser Maestrat, i aquest divendres es veurem. Jo segur que hi acudiré.
Gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia.